Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. Durant la primera hora us hem parlat de la preocupació profunda que s'ha instal·lat al Partit Demòcrata dels Estats Units pel fluix paper que ha fet aquesta matinada Joe Biden en el primer cara a cara contra Donald Trump amb les presidencials del novembre a l'horitzó als Estats Units. El president i aspirant a continuar a la Casa Blanca ha aparegut a la televisió amb un fil de veu, titubejant i amb poca contundència davant d'un Donald Trump combatiu i fidel a les seves acusacions, sovint sense cap fonament en temes com la immigració o l'avortament. Biden queda especialment tocat a només un mes i mig de la convenció que l'hauria de convertir en el candidat oficial dels demòcrates. De seguida entrarem en detall amb el Francesc Garriga comentant aquest debat. Això, mentre aquí el pols polític és pel repartiment de menors migrants. El govern de les Canàries i el govern espanyol han pactat reformar la llei d'estrangeria per obligar les comunitats autònomes a acollir en els moments en què les arribades augmentin a l'arxipèlag. Vox ja ha dit que no ho faran allà on governen amb el Partit Popular, i Catalunya tampoc no hi està disposada, però perquè creu que el repartiment no és equilibrat i no s'acompanya de finançament. I també us hem explicat que l'Euribor ha tornat a baixar el mes de juny, per tercer mes consecutiu. Es queda al 3,65%. Això vol dir que les quotes de les hipoteques variables baixaran uns 30 euros de mitjana. Alguns experts ja subscriuen, sense fissures, que ara les hipoteques variables tenen millor perspectiva que no pas les hipoteques fixes. A aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs que França tanca avui la campanya electoral abans de la primera volta de les legislatives, que han generat més expectació en molt de temps. Uns comicis marcats per la confiança de l'extrema dreta en la victòria, per la unitat mostrada per l'esquerra i pels intents de Macron de sobreviure, el que tothom ja vaticina com una desfeta del president. Els últims sondejos donen fins a un 37% dels vots al reagrupament nacional de Le Pen i Jordan Bardella per sobre del nou Front Popular de les Esquerres, amb un màxim d'un 29% d'intenció de vot i molt per sobre encara del partit de Macron, amb un màxim d'un 21%. Diumenge hi ha la primera volta, que establirà aquest escenari de joc final pel dia 7 de juliol. Aquí, les famílies catalanes continuen prioritzant l'escola pública, però l'escola concertada remunta. El curs que ve, el 68% dels alumnes que comencen l'escola ho faran en un centre públic, mentre que la resta aniran a una de concertada. Aquest any, però, els centres concertats han registrat unes 1.040 sol·licituds més respecte del curs passat, mentre que la pública ha perdut una xifra similar. En un context, doncs, de davallada demogràfica, des de la Federació d'Escola Cristianes de Catalunya n'han fet una valoració positiva. Meritxell Ruiz és la presidenta d'aquesta entitat.
Hi ha més interès pels projectes, per l'acompanyament, per l'estabilitat de la plantilla, i s'ha vist en aquestes preinscripcions ja l'anterior, que ens van mantenir malgrat la baixada de natalitat, i en aquesta que hem pujat, les famílies sí, que de vegades s'interessen més pels resultats acadèmics, perquè siguin bons, com així ho demostren també les avaluacions externes que es fan.
Al Tarragonès han detingut 5 persones, una de les quals un menor, com a presumptes autors de tràfic de drogues. En un operatiu policial amb un centenar d'efectius s'han intervingut unes 2.000 plantes de marihuana distribuïdes en diversos immobles. Clara Chavarría Domingo.
Bona tarda. El macrodispositiu policial es va desplegar la matinada de divendres arran de les denúncies que relacionaven 7 immobles ocupats amb l'existència de plantacions de marihuana a l'interior. En total es van intervenir 2.000 plantes i es van detenir 5 persones, una de les quals menor d'edat, com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i de fraudació de fluid elèctric. Per la complexitat de l'operatiu hi van participar més de 100 efectius i diverses unitats dels Mossos d'Esquadra, com ara la de drons.
I encara un parell més de detencions. La Guàrdia Civil ha detingut dos joves de 22 i 23 anys com a responsables, en aquest cas, de 100 ciberatacs a ITVs, ajuntaments i organitzacions públiques i privades, nacionals i internacionals, des de l'octubre del 2022. Se'ls ha detingut a Sevilla i Astúries. Els investigadors han acreditat que tots dos estan al darrere dels atacs que es van fer a la Universitat Autònoma de Madrid, al Ministeri de Salut del Perú o al Ministeri de Cultura de l'Argentina.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
De tot plegat en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la periodista del Nació, Carme Rocamora. Bona tarda.
Bona tarda.
Heu vist el Biden-Trump aquesta matinada a les 3 o no?
No. L'hem vist molt després.
Sí, i no, jo no he arribat fins al final.
Feia...
O sigui, has començat, eh?
Sí, he vist la meitat.
Ostres.
Feia una mica de llàstima, no? Feia una mica de cosa.
El problema no és el que digués o no digués, sinó el que feia patir.
Ja, ja. Sí, sí. Ara després ho analitzarem. Vindrà el Francesc Garriga, que ahir ens va fer la prèvia i que ja ens avisava que l'únic objectiu de Joe Biden era demostrar que encara tenia tota la capacitat per seguir governant. Si aquest era l'objectiu, fa tota la pinta que no ho ha aconseguit, més aviat tot el contrari. Però ja sabeu que sempre el primer tema es ven des de fora... I els divendres és el Jordi Creus qui ens el porta. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs nosaltres bé, i tu?
Doncs molt bé, certament.
Doncs perfecte, escolta.
Molt,
però sí, va, però em diu que demà baixen les temperatures, no t'amoïnis.
A veure, si ho esperem.
Vinga, vinga, vinga. Quin és el primer tema que ens proposes?
Doncs mira, no serà ni Biden ni Trump, perquè crec que ja, després de veure el Biden a la tele, crec que la victòria de Trump ja és impossible d'aturar, i per tant preferiria no parlar massa d'això. No, a veure, aquesta setmana he hagut de fer mans i mànigues per triar la moaderia. Òscar, ha sigut certament complicat, perquè la llau de notícies protagonitzades per allò que ara anomenem el món friki ha fet doncs, que pensés a dedicar-la a la moaderia precisament a alguna persona d'aquelles que es poden identificar amb aquesta paraula anglesa que ja està plenament incorporada al nostre vocabulari i que ja utilitzem amb absoluta normalitat. A veure, fa unes setmanes, ja per crear l'ambient de la reaparició a Telecinco del friki entre els friquis, l'incommensurable Paco Porras. Però aquests últims dies han obert la boca una mica més de l'habitual, però han obert la boca, valgui la... per no dir res que valgués la pena, tota una llau de personatges amb interès zero, com per exemple, doncs, Kiko Matamoros o el muscularíssim Rafa Mora. Friquis amb solera, amb molta solera. I fins fa poc hem tingut l'oportunitat de veure el retorn del friki pota negra nostrat per excel·lència, que no és cap altre, que el cantant Josmar, interpretant el seu himne, és superfort a la gala dels 20 anys del programa de 3CAT, l'APM. Aquesta mateixa setmana hem viscut la detenció del friki maltractador Carlos Navarro, el Ioias. Es veu que aquest vividor s'amagava, o mig s'amagava, segons algunes fonts, en una casa de la Pobla de Claramunt, a la noia, acompanyat dels seus dos gossos i acompanyat, evidentment, de la seva immensa mala llet. Però no us parlaré de cap dels mencionats, perquè hi ha hagut dos o tres friquis que s'han endut el premi gros de la setmana. Es tracta de dos friquis racistes, classistes, i de dos friquis que han fet i fan del dolor de les persones el seu negoci, i que ara, doncs mira, fan veure que es busquen les pessigolles entre ells. Estic parlant del cap de l'empresa Desocupa, el bocamoll Daniel Esteve, i del perdiu d'alguna manera de l'influencer Borja Escalona. Pels que no coneguin aquest friqui maleducat, el tal Escalona és un paio amb un cert seguiment a les xarxes que es guanya la vida, també perdiu d'alguna manera, robant en directe botigues o anant a restaurants a muntar cristos que sempre acaben amb ell amenaçant i denigrant els pobres treballadors de la restauració que ells sí que es volen guanyar la vida treballant. I naturalment tot acaba, doncs, no pagant mai el compte i trencant algun que altre plat. Res de nou, abans que ell altres poques vergonyes han fet de l'estupidesa, de la falta de respecte i del menyspreu a les mínimes normes de convivència, la seva forma d'ingressar calerons al compte corrent. Però bé, anem al gra. Ara resulta que aquesta mateixa setmana ha saltat a les xarxes que el goril·la de Desocupa ha reptat a un combat de boxa a l'influencer Pocasolta. Jo no sé si aquesta proposta és real o simplement és pur màrqueting per dos personatges amb menys neurones que un cuc de seda. El cas és que tinc una bona proposta per a ells i els hi vull traslladar des d'aquí. Que facin el combat. Sobretot que facin el combat i que es peguin fort. Tal és el meu interès en aquest tema que fins i tot em permeto proposar l'escenari per a aquest duel de titans, la deshabitada illa de Henderson. Hi ha on està la illa de Henderson, al Pacífic Sud, lluny de tot i de tots, a més de 5.000 quilòmetres del continent. I per què aquesta illa, Jordi, esteu a estar preguntant en el meu admirat Pere Rossinyol? Doncs perquè té una característica que la fa diferent de totes les altres. L'illa de Henderson, tot i estar deshabitada, tot i ser patrimoni de la humanitat, és el tros de terra amb més densitat de deixalles del planeta. Segons diuen els experts, la causa d'aquesta acumulació de residus és la proximitat de l'illa al gir oceànic del Pacífic Sud. Això vol dir que un sistema de corrent marí rotatiu transporta aquestes deixalles del mar des de llocs tan remots com la Xina, els Estats Units, el Japó, Perú, Xile o fins i tot França, Alemanya i el Regne Unit i el Regne Unit ja acaben dipositades a les platges de sorra blanca de l'illa de Henderson. Ras i curt, l'illa és el lloc del món on s'acumula més merda per metre quadrat. Ideal, doncs, perquè aquests dos espècimens s'esbravin a cops de puny dins d'un ring de 6 per 8 metres envoltats de residus, envoltats de merda. I quin seria el premi pel guanyador? Jo proposo una estada perpètua enmig de la merda de l'illa de Henderson. I pel perdedor, quin seria el premi de consolació? El mateix.
Doncs la proposta, a veure si Pere Rossinyol està d'acord, però, o no.
Em sembla fantàstica i no tinc cap però. Un afegitó que no és un però. Tots aquests friquis, n'hi ha alguns que els diem friquis, però que surten a canals de televisió sí. d'enorme audiència, que tenen una llicència pública i que tenen fins i tot presidenta, que havia sigut ministra del PSOE. Estic parlant de Mediaset. Alguns friquis no diuen fricades, sinó que diuen coses racistes obertament i que contribueixen a crear molt merder social. I, per tant, friquis, és veritat, i alguns no són pròpiament friquis, sinó ultres que aprofiten concessions públiques davant de la desídia de les autoritats que a més, en alguns casos, explícitament aquest de Mediaset, que em sembla el més gros, els seus directius demanen moderació permanentment mentre tenen a la graella, més que friquis, piròmens.
Permeteu un moment, perquè estic 100% d'acord amb tu, Pere, 100%.
Quin consens avui,
No, avui hi ha consens. Estem arribant al final de temporada, ens queda una setmana, divendres que ve serà l'última, i escolta'm, ja serà allò perfecte.
Haurem de quedar per...
Sí, haurem de fer el vermut.
Jo, quan m'he plantejat de parlar dels friquis, he fet el mateix raonament que acabes de fer tu, de dir, ostres, un friqui és una persona, a lo millor una persona inofensiva, doncs, diu les seues coses, diu les seues bajanades, però llavors hi ha aquests elements perillosos. Però no he volgut deixar-los de qualificar-los de friquis perquè és que ho són, i molt. Saps? Mm-hmm. Aquest és el tema, però sí, són molt perillosos.
Per no trencar el consens, mentre anava parlant el Jordi, jo m'he anat a buscar la definició de friki, perquè...
Comencem amb la dialèctica...
No, perquè igual que el Pere, també deia, doncs a mi aquesta gent em sembla més perillosa que friki, no? O sigui, els frikis jo no els considerava determinat, no els hi dones com a de perillosos i algunes persones que ha citat el Jordi, que efectivament els seus discursos són perillosos perquè són xenòfobs, són racistes, són homòfobs, són de tot, no? I la definició és aquella del friki, és qui té una afició desmesurada i obsessiva cap a alguna cosa, i l'única cosa que trobo en comú a tota aquesta gent que ha citat Jordi és la afició obsessiva i desmesurada cap als diners, no? Cap a fer negoci.
Però segons aquesta definició nosaltres també som frikis, ho haurem de fer. Sí.
Però d'una altra cosa.
Bé, en tot cas, aquesta denúncia que fa el Jordi Creus, amb tota la ironia de tots aquests personatges que, a través de comportaments més que discutibles, acaben aconseguint aquesta fama. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Un parell de minuts i seran un quart de quatre. Us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia com el repartiment de menors estrangers no acompanyats que arriben sols, sobretot a les Illes Canàries, obre un conflicte entre Catalunya i el govern espanyol. Una reforma de la llei d'estrangeria pactada entre el PSOE i el govern canari obliga totes les comunitats a acollir menors, però la Generalitat no hi està d'acord. Reclama que sigui just i que s'hi aportin recursos econòmics. Junts va més enllà i ho rebutja de totes. Davant les reticències dels socis independentistes, els socialistes han trucat a la porta del Partit Popular, que s'hi ha posat bé. Així en parlava Alberto Núñez Feijóo en un exercici per desmarcar-se de Vox, que ha avisat que trencarà pactes si s'accepten menors.
Espero que lleve un proyecto que sea viable, ni hay financiación para atenderla, ni hay una acción internacional y diplomática para solucionar los problemas en origen como solucionan otros problemas de la Unión Europea. Pero la solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada.
La solidaritat, diu Núñez Feijóo, de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Per posar-hi context, parlem amb el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano. Conseller Campuzano, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Queda clar que a Catalunya, de solidaritat sí que n'hi tenim, però per què el govern de la Generalitat no accepta aquest pacte entre els governs espanyol i canari?
Bueno, Catalunya, efectivament, ve exercint des d'almenys el 2017-2018 a la seva responsabilitat i la seva vocació de societat d'acollida. Han estat més de 14.000 joves migrants sols que en aquest període doncs han estat tutelats per la Generalitat de Catalunya i la Generalitat els ha acompanyat en el seu procés d'integració, d'inserció, d'incorporació catalana. I això ho ha fet la Generalitat sense finançament de l'Estat, que és una política que ha finançat la Generalitat pràcticament al 100%, les aportacions de l'Estat han estat absolutament significants, sense col·laboració de l'Estat des del punt de vista de la gestió del flux migratori, i per tant havent d'estar gairebé en un estat permanent d'emergència. Quan dèiem que doncs, el 2023 van arribar a Catalunya 2.300 joves migrants sols, o en aquest mes, aquests primers 5-6 mesos del 2024, doncs rondem al voltant dels 1.500 joves migrants sols, vol dir que la Generalitat, quan s'identifica a un jove com a menor d'edat, hem de cercar un espai on poder acollir aquesta persona, aquest jove, i acompanyar-lo. I com pot comprendre, això no és fàcil ni és senzill, no? En aquests moments que el govern de l'Estat planteja, d'acord amb el govern de Canàries, una solució al problema de Canàries, que l'entenem perfectament i que té sentit comú, eh? Les Canàries són unes illes, estan a Àfrica des d'un punt de vista geogràfic, és per tant la porta d'entrada de la immigració irregular que prové de Senegal, que prové de Mauritània, i per tant Canàries no pot menjar-se sola aquesta situació, però alhora no poden pretendre no resoldre els problemes que té Catalunya, que són els problemes de la gestió del flux migratori i els problemes del finançament. Pensi vostè que al voltant d'uns 800 joves que estem acollint des de la Generalitat eren joves que provenien de Canàries però que no van arribar a Catalunya com a menors d'edat, van arribar com a majors d'edat i quan estaven aquí van ser identificats com a menors d'edat havent d'assumir-ne la seva tutela la Generalitat. Més de 800. Catalunya efectivament està exercint la seva responsabilitat, la seva vocació d'acollidora, però en els termes que ho planteja el govern espanyol és inacceptable. I per tant, en les properes setmanes estem pendents que se'ns convoqui una conferència sectorial, la posició de Catalunya serà molt clara. O aquesta reforma de la llei d'estrangeria serveix per ordenar els fluxos, per assumir també que quan Catalunya tingui una situació d'emergència, d'una incapacitat de poder crear més places, altres territoris de l'Estat hauran de rebre aquests joves i garantir el finançament necessari. Si no és així, vaja, la Generalitat no podrà avalar aquesta reforma i ens l'haurem d'oposar més enllà d'alguns aspectes competencials que també ens poden preocupar en funció del redactat que avui coneixem.
Deia que hi ha en els pròxims dies aquesta conferència sectorial, entenc que no hi ha encara data, la Generalitat ja anirà activament a aquesta reunió?
Sí, de fet la Generalitat ha estat participant activament en totes les reunions. De fet, en l'última reunió ja ens vam oposar a la proposta de repartiment que va fer el govern de l'Estat. El mateix dia que hi havia aquella reunió de la conferència sectorial es feia públic aquest acord entre el govern canari i el govern espanyol. Allà ningú en coneixia els detalls, això ens va irritar, no tant perquè no reconeixem, insisteixo, el problema que té Canàries, sinó que sense resoldre els problemes en general vinculats a la gestió dels joves migrants sols, l'únic que fem és traslladar els problemes de Canàries a altres territoris de l'Estat. Hi ha un problema estructural. Pensi vostè que el moment màxim d'aquesta crisi es va produir a Catalunya l'any 2018. Després, en la situació de pandèmia, la situació es va estabilitzar, però el 22-23 hi ha hagut un increment ja molt substancial. El 24 preveiem també tornar a superar els 2.000 joves que arriben al nostre país, i si això no ho fem d'una manera ordenada, d'una manera coordinada amb l'Estat, amb un paper de la Fiscalia eficaç, part del problema que tenim és que la Fiscalia, que és l'encarregada de determinar si un jove és menor o major, i si és menor, que en assumim la seva tutela des de la Generalitat, la Fiscalia té centenars d'expedients acumulats sense resoldre. Vol dir que mentre la Fiscalia no el resol, la Generalitat entoma l'atenció d'aquests nois, contemplant que puguin ser menors d'edat i a vegades, amb l'embolic que suposa, atenent a joves que acaben sent majors d'edat. L'Estat ho està gestionant-ho malament i en aquests moments qualsevol discussió de reformes legals per resoldre la qüestió de Canàries i de Ceuta i Melilla ha de resoldre les qüestions de Catalunya també.
Com justifica el govern espanyol la diferència entre comunitats? Per exemple, les xifres que no sé si estaven confirmades o no, però corrien de milers a Catalunya i en canvi hi ha altres comunitats autònomes que pràcticament no en reben cap. Amb quin argument s'utilitza des del govern per repartir-los d'una manera i no d'una altra?
Aquí hi ha dos variables. Les xifres que utilitza el Ministeri de l'Interior només utilitza les xifres un cop estan confirmades que la persona, que el jove té la, és un menor d'edat. Aquest decalatge de la Fiscalia, que a Catalunya afecta centenars d'expedients, marca la diferència entre xifres que dona el Ministeri de l'Interior i les xifres de joves efectivament atesos per la Generalitat. I en el cas de la Generalitat, a més, no només atenem en els joves fins als 18 anys, que és l'edat legal que tenim l'obligació legal d'assumir en la seva tutela, sinó que voluntàriament aquests joves es poden quedar fins als 22, 23 anys, fins que no assoleixen una opció efectiva per poder emancipar-se. I per tant en tenim més de 4.200 que són majors de 18 anys, entre els 18 i els 23. I això és una aposta que hem fet el govern de Catalunya per fer les coses ben fetes, per facilitar aquest procés d'integració. En el criteri de repartiment dels joves, el nostre pes de demogràfic i el nostre pes econòmic, igual que com succeeix en el cas de Madrid, un cas succeeix en el cas d'Andalusia i en el cas succeeix en el cas del País Valencià, ens obliguen al repartiment de Canàries sempre a tindre més joves en el sistema. Però ara bé, alguns dels joves no són joves que provinguin de Canàries. Són joves que arriben passant l'estret de Gibraltar, per tant que la seva porta d'entrada és Andalusia. A vegades joves que han entrat per Andalusia o per Canàries, que han anat en altres territoris de l'Estat i que han acabat a Catalunya, perquè hi ha una entitat que de bona fe que creu que a Madrid, per exemple, no serà ben atès i creu que l'ha d'enviar-lo a Catalunya perquè sigui atès. Això és el que s'ha d'ordenar, i s'ha d'ordenar a xifres reals. Catalunya ha fet la feina. Catalunya té, i ens ho han reconegut el govern de l'Estat, el sistema català d'acollida en el context espanyol, i jo mateix ho diria en el context europeu, des d'aquest punt de vista és un sistema exemplar, millorable, amb defectes, però exemplar. Però en aquest context d'aquesta manca de control de la gestió del flux migratori i aquesta absència de suport financer per part de la Generalitat i en aquest mal funcionament de la Fiscalia, fa molt difícil fer la feina, i realment una situació que és molt, molt, molt insostenible. No podem mantindre aquesta política sostingudament en el temps de creixements, de fluxes, d'arribades de joves migratoris d'aquest volum. No tant perquè representa tot el volum de persones migrades que arriben al nostre país cada any, sinó per l'impacte que té una acollida especialitzada, allotjament, manutenció, formació, processos d'inserció en el mercat de treball, processos de recerca de pisos on puguin anar-hi i viure, en el context dels molts problemes que òbviament té el país. No?
I l'última, en els últims anys, Esquerra Republicana, que té el govern de la Generalitat, ha estat clau en la governabilitat espanyola. Ara, tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya tenen també uns vots que són clau. D'aquesta manera que s'ha pogut fer un pacte entre el govern espanyol i el govern canari, els grups catalans no podien haver marcat o haver aconseguit alguna mena de pacte abans o a partir d'ara amb la importància que tenen al Congrés dels Diputats?
Miri, almenys pel que fa al govern de la Generalitat, que és el que puc respondre des de que estic fent de conseller, que és de l'octubre del 22, aquests problemes els hem reiterat en distintes ocasions en els diversos ministeris. L'actual ministre d'Infància i Joventut, quan la vaig anar a veure el mes de gener, li vaig entregar un amplíssim dossier sobre el problema. Quan els temes d'infància i joventut varen dependre del ministre Iglesias, del vicepresident Iglesias i de la ministra Ione Belarri, els vam traslladar-li amb el Ministeri d'Immigració, que no és el competent en aquesta matèria, perquè ho fossin conscients. I, escolti, justament ens hem situat tan exigents en aquesta reforma que ara es planteja el govern de l'Estat, perquè en l'últim any i mig el govern espanyol no ha acceptat cap dels requeriments que li hem plantejat. Sense vostè que nosaltres hem plantejat, escolti, s'ha de crear un grup de treball específic per abordar totes les problemàtiques vinculades a les dels joves migrants sols. En aquest grup de treball encara no s'ha creat. Els hem donat les xifres de l'esforç financer que estan fent a Catalunya i els hem exigit. I en fi, ara ens han donat la... Teniu raó, però no s'ha concretat res. Doncs miri, doncs en aquests moments nosaltres no podem avalar aquesta reforma si no resolem aquests problemes.
Per tant, si no es canvia, Esquerra Republicana hi votarà en contra.
El govern de la Generalitat, el grup parlamentari, seran ells qui hauran de dir-ho, però el govern de la Generalitat no avalarà una reforma de l'article 35 que no resolgui els problemes que té Catalunya en aquest àmbit.
Carles Campuzano, conseller de Drets Socials en Funcions, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres, molt bona tarda.
Doncs Carles Campuzano, que és el conseller del RAM, després d'aquest pacte entre el govern espanyol i el govern canari, que ha aixecat suspicàcies pràcticament de totes les comunitats autònomes, perquè són diverses les que han aixecat el crit de diferents colors polítics, tot i que és veritat que, per exemple, hem sentit com Núñez Feijóo marcava distàncies amb Vox, que Vox demanava trencar pactes fins i tot allà on el Partit Popular accepti aquest repartiment de menors proposat pel govern espanyol i el canari.
Sí, jo crec que, tot i que semblin molt oposats el que acaba de dir el conseller Campuzano i el que s'ha pactat, crec que no està tan allunyat com pugui semblar d'entrada, no? Perquè al final el que s'ha aprovat, aquest acord entre socialistes i entre el govern i Coalició Canària, és bàsicament una idea que és la de que el que passa a Canàries en aquest sentit no és un problema de Canàries, és un problema d'Espanya i jo diria que d'Europa, i que per tant s'ha de mutualitzar el que és els esforços derivats d'aquest problema que té Canàries, però que en realitat és un problema del conjunt d'Europa i d'Espanya en particular. I la Generalitat, pel que explica, i és un fet, el que ha explicat el conseller, doncs ja ho està fent. Per tant, forma part d'una mateixa idea de que s'ha de mutualitzar aquest problema i, òbviament ha d'anar acompanyat de recursos. Aquí no pot ser que el govern central simplement digui i ara repartim i jo sóc una mena d'àrbitre que vaig dient tu cap aquí, tu cap allà i no poso els recursos necessaris. En comunitats autònomes que ja estan molt escanyades, amb un tema delicat com és aquest, doncs, òbviament, si es fa bé, si es posen recursos, si tothom entoma la seva part, doncs és la lògica, penso jo, o vull creure que és la lògica d'aquest decret, mutualitzar el que podria ser un problema, i que Catalunya ja està en aquesta lògica i que, per tant, cal acabar d'afinar sobretot el tema dels recursos i de la participació de tothom en aquesta mutualització.
El problema és que s'amaga sota un discurs d'insolidaritat de Catalunya o de les comunitats que decideixin que estan posicionant-se en contra d'aquesta reforma, un problema que, com dius, Pere, és bàsicament de recursos. El govern central té tendència a fer un reconeixement de drets per la via legal sense acompanyar de recursos. L'exemple més gran l'hem tingut durant anys amb la llei de dependència, on s'assegurava que l'administració de l'Estat aportava el 50% dels recursos que es necessitava per donar compliment a aquests drets, i aquest 50% no va arribar mai, diguéssim, el 80% l'aportava la Generalitat. I amb el tema dels immigrants és el mateix, o sigui, és un problema complex que efectivament no és només de l'Estat espanyol, és un problema europeu, és un problema de control de fronteres, és un problema de buscar oportunitats en origen a les persones migrades, però és un problema que quan aquests menors, sobretot, arriben a territori de l'Estat espanyol, no poden estar al carrer, i efectivament és genera un conflicte de convivència probablement a Canàries, per molt solidaris que vulguin ser els canaris amb les persones arribades. Però torna a ser un problema de recursos, no de solidaritat o
insolidaritat.
Insolidaritat.
Sí, no, ja ho has dit tu, no ho tornaré a provar.
Que l'Estat escanya, és evident, no?, perquè externalitza, però no paga per els costos d'aquesta externalització. Però més enllà d'això, sí que potser la Generalitat i Junts ara hauran de calcular una mica l'impacte de la decisió del que pugui suposar, no?, perquè han obert una mica la caixa dels trons. Vox era evident que ho faria, és el seu one hit wonder, no?, fer la crítica a la migració i a tot el que arribi i no sigui com ells, però clar, si ara s'obre aquesta caixa i Catalunya diu nosaltres no, a veure, i voten en contra, a veure com s'acaben revelant les altres comunitats, perquè aquí no estem parlant de que el preu de l'oli sigui més car a Catalunya que a una altra comunitat, estem parlant de persones, no?, i un altre cop, com sovint passa amb aquestes qüestions, sense voler o volent, no?, quan s'obre aquesta caixa, doncs aquestes persones acaben situant-se com el gran problema i el gran enemic, i avui les xarxes van plenes de comentaris xenòfobs que preocupen per aquests discursos de no, a Catalunya no en volem, no?, i ja s'han abonat tots a dir clar que no, fora, i que no és una qüestió d'insolidaritat, però sí que potser falta una mica de responsabilitat a l'hora d'abordar el discurs.
Jo crec que això precisament és el que ara s'ha de veure amb esmenes o amb la negociació. És a dir, Catalunya, i ho ha explicat bé el conseller, ja està en aquesta filosofia de mutualitzar. És a dir, s'accepta, a diferència de Vox, i de que el problema no és un problema de Canàries, és un problema que s'ha de mutualitzar amb recursos. Per tant, jo crec que es donen les condicions, perquè és que si no tampoc hi ha llei, probablement, amb aquesta filosofia compartida de que s'ha de mutualitzar i no simplement dir és un problema dels canaris, anem a veure quina forma es fa perquè no sigui perquè es pugui fer de veritat. I, per tant, són recursos els que s'hauran de posar sobre la taula perquè això es pugui fer ben fet.
És que és un debat en dos temps, no? O sigui, és una situació d'emergència que és la de l'acollida, no?, de les persones tal qual arriben, i després és una, és un problema que genera un problema que s'ha d'afrontar, que és el de la integració d'aquestes persones a la seva societat d'acollida. I, per tant, si no fas bé la primera via, la segona és molt més complexa, però sobretot si no hi ha recursos per fer aquesta primera acollida en instal·lacions adequades, amb serveis adequats. Estem veient que en les últimes hores aquests centres de menors de Canàries que semblen les cases de, que no, cases del terror, que fins i tot hi havia compromisos del govern canari de tancar-les davant de la fiscalia, i després i continuen funcionant en una situació d'insalubritat bastant, bastant important. O sigui, són imatges que no es poden repetir a cap de les comunitats autònomes, i evidentment per nosaltres molt menys a Catalunya, no? I són dos problemes consecutius. El de la resposta a l'emergència, s'ha de ser solidari sense cap mena de dubte, però no es pot ser solidari si no tens els mitjans per ser-ho.
Senyals horaris de 3:45. Farem una pausa. De seguida anem amb l'anàlisi del debat, el cara a cara entre Donald Trump i Joe Biden. Deixem abans una informació de servei, perquè ja sabeu que durant tot el matí hem estat molt pendents de la situació de l'autovia de l'eix de Bracons, que va cap al Ripollès, entre Osona i el Ripollès. Bé, ja s'ha reobert la C-37, aquesta carretera, en direcció, en sentit Olot. S'ha reparat el ferm, després que durant el matí ha estat tallat en tots dos sentits per veure si hi havia un problema estructural o era alguna cosa més lleugera. Sembla que és més lleuger, s'està reparant. De moment ja es pot circular en sentit Ripoll, en sentit Manlleu encara està tallat, però en les pròximes hores, potser aquest cap de setmana, es reobrirà també en sentit sud. Per tant, ja està reobert aquesta C-37 en sentit Ripoll. De seguida que tinguem la informació sobre el sentit Manlleu, en sentit contrari, doncs també us ho donaríem. Ara passa un minut de 2:15, una pausa i tornem.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com amb el meló sencer, pell de granota, Carrefour El Mercado Origen Espanya, a 75 cèntims al quilo, i altres ofertes com el bonítol sencer, a 6,99 € al quilo. Fins al 30 de juny als hipermercats, Market, Web i App, vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
L'estiu arriba a Rodi. Ara si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és 3 vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Dilluns 1 de juliol, show especial de la tarda de Catalunya Ràdio des de l'Illa Diagonal de Barcelona. Donarem el tret de sortida a tots els festivals de música de la Costa Brava. I serem, a partir de les 4, com cada dia, amb els carquinyolis habituals, l'Empar Moliner i la Llucia Ramis. I a més...
I jo dic que...
Les actuacions en directe de Roba Estesa. També tindrem el flamant guanyador d'Eufòria, en Lluís. I alerta, perquè venir té premi. Podreu guanyar entrades per anar als festivals de música d'aquest estiu a la Costa Brava. Dilluns 1 de juliol, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe, a partir de les 4 de la tarda, des de l'Illa Diagonal de Barcelona. La tarda és un festival.
Amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
Mundo Deportivo i la UOC presenten un màster online. Comunicació i periodisme esportiu impartit per professionals de Mundo Deportivo. Una oportunitat única per convertir-te en el periodista que sempre ha somiat. Fes de la teva passió una professió. Més informació a master.mundodeportivo.com. I ara, fins al 2 de juliol, tens un 10% de descompte.
8 famosos s'enfrontaran en un campionat per veure qui improvisa millor la cuina.
Charlie P i Tomàs Molina.
Soc una tempesta a la cuina.
Andreu Joanola i Joel Díaz.
Marc, on és la petxuga? Em pots ajudar?
Mac Lari i Carmele Marchante. I Mique Núñez i Marta Torné.
Que guanyi el millor. I la millor soc jo.
Cuina com puguis. Tota la temporada disponible a la plataforma 3Cat.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
El 25 de juny comencen les obres per cobrir el tram de la ronda de dalt comprès entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca, i això provocarà el tall d'un carril per sentit per als vehicles que circulin per la ronda. Planifica els teus desplaçaments i consulta els canvis en la circulació a barcelona.cat/obres. Fem una ronda més verda i que connecta els barris. La Barcelona que fem. Ajuntament de Barcelona.
L'actualitat esportiva la vivim cada dia a Catalunya Ràdio.
Ho miris pel costat, que ho miris.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Sònia Gelmà.
Sònia Gelmà, bona tarda.
I Jordi Costa.
Hola, bona tarda.
Quan hi ha esport en directe,
obrim les portes del Tot Gira.
És temps pel Tot Gira, amb David Clopés.
I estem preparats pel que calgui.
I al final del cap de setmana,
és diumenge, són les 11, som al club.
La reflexió arriba al club de la mitjanit, amb Xavi Campos. Sent l'esperit de totes les competicions. Viu els esports a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a dos quarts. Podríem dir que els Estats Units entren en un nou capítol de la cursa presidencial després que Donald Trump ha passat per sobre Joe Biden, el primer debat entre els dos candidats aquesta matinada a la CNN. Un Biden dubitatiu, sense agilitat per contrarrestar les mentides i els estirabots de Donald Trump, que ha estat agressiu i que ha encès Biden tots els dubtes dins del Partit Demòcrata. Aquest ha estat un dels moments en què Biden ha titubejat i Trump se n'aprofitava dient que ni el mateix Biden sabia de què estava parlant.
Everything we have to do with... Look, if we finally beat Medicare...
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
No sé què ha dit exactament, però crec que ni ell mateix no sabia el que deia, és el que deia Donald Trump. No només la cadena Fox, que ja sabem que és molt pro-Trump, ha fet aquest titular de la repassada que Trump li ha fet a Biden, sinó també la mateixa CNN. Així, per exemple, en parlava el corresponsal a la Casa Blanca, John King.
This was a game-changing debate. There is a...
Aquest ha estat un debat que ha canviat les regles del joc, en el sentit que mentre estem parlant hi ha un pànic profund i ampli dins el partit. Estan tenint converses sobre què s'ha de fer ara. Algunes d'aquestes converses es plantegen si han d'anar a la Casa Blanca i demanar al president que faci un pas al costat, o d'altres si els demòcrates prominents han de fer pública aquesta crida perquè senten que el debat ha estat terrible.
I és que fins i tot dins del Partit Demòcrata ja hi ha alguna veu que diu obertament que cal fer alguna cosa. Per exemple, un exassessor de Barack Obama, Van Jones.
Hi ha molta gent a qui li agradaria seguir una altra rumbada. Encara hi ha temps per a la nostra convenció, encara hi ha temps perquè aquest partit trobi un camí diferent de seguir. És personalment dolorós per a molta gent. No només és pànic, és dolor el que hem vist aquesta nit.
A veure, anem a pams. Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir fèiem la prèvia i deies, home, Joe Biden s'ho planteja com l'oportunitat de demostrar que encara, tot i que sigui gran, està en prou bon estat de forma com per poder seguir governant. Jo em fa la sensació de la conversa que teníem ahir que ni en els pitjors malsons del Partit Demòcrata
no
podia haver anat tan malament el debat.
No. Tu fas la previsió i dius quin és el pitjor escenari possible, no era tan dolent com això. I per tant, no sé ara qui ho deia, és un game changer, això sí, és a dir, canvia una mica el panorama. Fa 24 hores algú et deia, però escolta'm, a mi tot sovint em pregunten, com pot ser? No estan a temps de canviar-lo? Jo deia ahir, no. I ara segueixo dient, jo crec que no.
Però ja el feix és el jo crec.
Però ara ja comença a haver-hi una mica de remor de fons, que abans eren quatre analistes i algun polític ho deia en privat, i ara aquests ja comencen a dir-ho mig en públic. Per tant, ha canviat una mica el panorama, tot i que és molt difícil que pugui canviar de veritat.
A veure, anem a pams. Bé, el debat d'avui, que el Pere deia, jo l'he començat a veure i en mig debat ho he hagut de parar, perquè fins i tot estaves petit, no, Pere?
Patia, i per dues coses. Una, per com patia ell mateix, el Biden, i segona, per la catarata de mentides que deia el Trump i que l'altre, que estava noquejat, no contrarrestava, no?
Sí. Què ha passat al debat? Tenim teories, se sap pel què? Perquè ara es parla d'una malaltia,
bé,
de Joe Biden...
Que Biden tindria un refredat, un cold, un refredat, grip, no se sap ben bé què, no és Covid, això sí que ho han descartat perquè se li van fer tests aquests dies i per tant no és Covid, però que és evident que alguna cosa li passava, perquè sí que Biden està malament, ara tothom, sí, ja ho deia. A veure un moment, és a dir, jo veig a Biden diversos cops a la setmana, no està així sempre, i a mi, només veure-la aparèixer, jo vaig pensar, però com el deixen sortir així? Sí, amb tot el respecte, semblava un cadàver. Blanc, feia mala cara, fins i tot mal pentinat. Ha entrat molt arrossegant els peus més que de costum. Per tant, ja d'entrada es veia que hi ha alguna cosa passava. Per tant, i aquella veu no és la seva veu. Ja té problemes de veu sempre, però durant el debat ha estat especialment dramàtic. Per tant, alguna cosa l'ha afectat. Quin és el problema? Que a la seva edat, qualsevol petita cosa té un efecte devastador. I aquí el que ha passat és que no s'ha recuperat. Sí que, a mesura que anava avançant el debat, hi havia moments, no sé si dir de lucidesa, on era capaç de contrarrestar el que deia Trump, i generalment era quan veies que sortia del que havia estudiat. Quan ha hagut de parlar del seu fill o quan ha hagut de parlar de fer algunes contrarèpliques, dius, ah, mira, aquí sembla que agafa aire, però era com quan vas perdent 4-0 i fas el 4-1, dius, sí, 4-1, molt bé,
però de l'honor, però no serveix per gaire. La gran pregunta, és a dir, no, els demòcrates que s'ho replantegin, que canviïn de candidat, no és tan fàcil. No. Primer tot hem de dir que Joe Biden encara no és candidat, perquè el candidat es tria a la convenció, i la convenció és el mes d'agost.
El 19 d'agost.
Per tant, canviar-los podria canviar, tenint en compte que és a la convenció quan s'ha de triar, i per tant seria el 19 d'agost. Ara, fàcil no seria, de fet, si ho analitzes fredament...
S'ha d'apartar ell. Només es pot canviar de candidat si ell desapareix, perquè a ell ja l'han triat a totes les, o pràcticament totes les primàries, i a tot arreu ha guanyat amb un mínim d'un 80%. Per tant, el partit ja li ha dit al llarg dels últims 6 mesos o 5 mesos, volem que siguis tu el candidat. Per tant, si no és ell, ha de ser perquè ell desapareix, i només pot desaparèixer de dues maneres: o marxant voluntàriament
o morint-se.
Ja, és que fa riure, però són les dues opcions. Per tant, si ell no vol fer el pas al costat, ja la CNN ja està dient que Biden ja està fent saber a tothom que no es retirarà i que té tota la intenció del món del 10 de setembre anar al segon debat que està previst a la cadena ABC. Per tant, si ell diu que no marxa, o l'aconsegueixen convèncer, que ho han estat intentant durant mesos i mesos i anys, et diria gairebé, i no ho han aconseguit, veig molt difícil que ho facin ara. I tercera pota, que ho compliquen cada tot més, els diners. La campanya de Biden ha recaptat 212 milions de dòlars. Per llei, això només ho pot gastar la campanya de Biden i Kamala Harris. Si canvies els candidats... No, Gavin Newsom, el governador de Califòrnia. Sí, guapo, parla bé, fantàstic. Comença a recaptar diners l'1 de juliol. No et pots enfrontar això.
Perquè la gent que ens escolti, que sigui conscient, la política americana no va com l'europea. És a dir, si no tens diners, no ets ningú.
No. Allà els diners fan la diferència. I ara mateix Biden tenia bastants més diners que Trump, i això donava certa...
I no li pot traslladar un altre candidat demòcrata.
No, aquells diners o els gasta Biden... o crec que o els ha de tornar, és a dir, no sé el mecanisme.
Els ha de tornar els
donants.
Els donants, i llavors els donants fan el que considerin.
Però clar, això és un procediment que no et garanteix que aquests 212 vagin a parar després a l'altre candidat.
No, segurament no. El que passa és que sí que és veritat que la majoria de donants demòcrates amb un candidat com Biden no només són donants de Biden, són donants demòcrates.
Però han donat diners durant 2 anys. Ara queden 4 mesos. Aquest és el problema.
Veia un tuit que deia, només Jill i Barack el poden fer canviar d'opinió. Jill és la dona, i Barack Obama és el president que el va anomenar vicepresident i que, de fet, tenen una relació especial. És l'única bala que els hi queda als demòcrates, que sigui o la dona o el seu antecessor el que intentin fer-lo entrar en raó.
Ja et diria, més la seva dona que Barack. No, perquè amb Barack Obama la relació públicament és molt maca, però no sé si privadament és tan propera. Sí, si Jill Biden li diu, escolta'm, Joe, carinyo,
deixem-ho estar.
No estem on hem d'estar. Però no sé si això passarà. I si no passa això, doncs tindrem Biden de candidat. Jo crec que tindrem Biden de candidat. Mm.
Com ho veieu, Isabel, Carme, Pere?
Una mica com explicava el Pere, no? Aquest matí quan hem fet ja els primers reculls d'imatges i tal, doncs el que feia és patir. I potser el problema també que els seus moments de lucidesa que comentaves eren precisament quan l'intercanvi era d'atac personal amb Trump, no? Sí, o sigui, era l'intercanvi de la politiqueria, no del projecte diferenciat entre un populista com Trump i un senyor que se suposa que representa els demòcrates i que hauria i té un altre sentit d'estat, no? Potser això és el més lleig. Clar, és un debat que genera moltes més preguntes que respostes, no? O sigui, si hi havia una possibilitat de que Biden acabés guanyant, que no sé si existia, sincerament...
Les eleccions? Sí, sí. Jo crec que avui encara Biden pot guanyar les eleccions, sembla, sí.
Bueno, pot guanyar en vots, però després...
Però vull dir que poder pot passar. L'altra cosa és quin efecte tindrà això, perquè també és veritat que la CNN, nosaltres, el New York Times... Jo no sé els votants quin efecte tindrà això, tampoc, eh? Mm. Ho explicava al matí. Al Senat, les eleccions del Senat del 22, un candidat que acabava de tenir un ictus i que va fer un debat amb un, acabat de recuperar d'un ictus, que no podia no podia entendre el que li deia el seu rival, que van haver d'explicar que tenia una pantalla on ell llegia el que deia l'altre rival, que es va quedar glaçat i congelat durant diversos segons, i després d'aquell debat tots vam dir: aquest senyor està mort, John Fetterman no pot guanyar. Va guanyar les eleccions a Pennsilvània, que és un estat frontissa. Per tant,
però és un vot mobilitzador de solidaritat cap a una persona que acaba de tenir un ictus. Però és que el senyor Biden no acaba de tenir un ictus. El que té
no
el senyor Biden
no
són més de 80 anys,
sí,
i una situació
però
física
alhora,
molt concreta.
Pot ser que es mobilitzi la gent que té pànic a que guanyi Trump, i després del debat d'ahir diu: un dia, és que aquest tio guanya.
Mm. Clar, no? Però alhora jo crec que una de les mostres dels temps estranys que vivim és que estem tots d'acord que ahir el Biden va perdre el debat perquè va estar fatal, quan l'altre només va dir que mentides. Per tant, en un món normal, fins i tot estant molt malament el Biden, jo crec que no podria dir ningú que ha guanyat el debat al Trump, sinó que hauríem d'estar debatent ara com és possible que no plegui un home que no para de dir mentides, no? I per tant, jo crec que això també els electors ho han vist, en la línia de lo que deies, Òscar, de que per molt desastrós que fos el Biden, si l'altre només ha dit mentides, i a més mentides, abans deia el Francesc, és que les diu a cada mítin, com per exemple que a Virgínia es poden matar els nens acabats de néixer, si així es vol, però ho va dir dues o tres vegades,
sí.
I és que ho diu a cada mítin,
avortament
com si fos un avortament.
Post-naixement.
Això és bestial.
Que avortament post-naixement no és avortament, ni a veure.
O que hi ha algun conspiranoi que està envaint Estats Units enviant-los assassins i malalts mentals perquè envaeixin el país. O sigui, són coses bestials que en un moment donat jo crec que tothom hauria de concedir de dir: ha perdut el debat, per molt que l'altre estigui en aquest estat patètic. Però clar, això és molt greu, i per tant, a lo millor, paradoxalment, és mobilitzador per dir: no és possible que
però
aquest home guanyi.
El que veiem amb el fenomen de Trump és que per moltes mentides que digui no perd ni un suport. Vull dir, és el fenomen, és digne d'estudi, no? Però més enllà d'això, jo no sé si pot realment mobilitzar, sinó que potser fins i tot pot desmobilitzar a les bases demòcrates, en el sentit que no han trobat algú que s'hagi pogut oposar, ni fins i tot en els temes que on Biden pot guanyar, no? En els temes més socials, en els temes de migració, en els temes de transició ecològica, que ell ha fet una feina durant aquests anys, i una feina digna, restituint moltes de les coses que s'havien desmantellat abans, i no ha estat capaç de defensar-les davant d'un mar de mentides. Llavors, no sé fins a quin punt això, fins i tot més enllà de no convèncer els indecisos, pot desmobilitzar a les pròpies bases del Partit Demòcrata. Però més enllà d'això, jo encara no entenc com ha pogut haver una situació tan catastròfica, tenint en compte que Biden té un equip, és el president d'una de les potències més importants del món, i que no hagin pogut preveure un debat que acabés així. I no sé fins a quin punt pot haver una intencionalitat, vull dir, perquè la decisió d'avançar el debat al juny era
això,
per posar un termòmetre i fer-li veure que
ja
potser ja no.
Jugant a guionistes de House of Cards.
Clar, no, ser. Però vés a saber.
No, vull dir, no, tu pots creure tot ja, però jo no m'atreveixo a dir que ho han fet ara perquè vegin que no i puguin tenir temps.
O per
temps.
Posar el termòmetre, no ho sé, de dir, a veure com està. Hi ha condicions al debat que eren molt valentes per les dues parts, no? Això de no poder portar anotacions prèvies. I a mi em va semblar, vaig pensar, ostres, dic, aquí els debats que es fan aquí, que t'apareixen, ara ja no, els senyors de Ciutadans amb els cartellets i tal, doncs penses, doncs era una decisió valenta, tenint en compte l'edat dels dos, o sigui, ja estic parlant d'una situació fisiològica. Després sí que hi havia coses que juguen en contra, o que juguen a favor de Biden, però al final han jugat en contra, i era això del micro, que no podien interrompre's. Clar, ens hem estalviat les interrupcions de Trump cap a Biden, però els silencis han sigut els de Biden.
Kamala Harris continua desapareguda.
He llegit un tuit avui d'un analista que deia:
és viva.
Fixeu-vos en la situació que, després de veure l'actuació al debat, una persona molt important del Partit Demòcrata m'ha dit: després de veure això d'aquesta nit, que es presenti Biden. Com volem dir, ni així Kamala Harris. I el problema que hi ha és que si tu et saltes Kamala Harris, molts analistes creuen que el Partit Demòcrata perdrà segur el vot de la comunitat negra. Perquè si el primer cop que li toca, entre cometes, a una persona de raça negra ser la candidata, i diuen: no, anem a buscar el governador de Califòrnia o la governadora de Michigan. Perdràs o les dones, per una banda, o la comunitat negra, per una altra.
Aquest cas de Kamala Harris és digne d'estudi, perquè va aparèixer d'una manera fulgurant, que semblava que era la gran esperança del Partit Demòcrata, i ha caigut en l'ostracisme durant tot el mandat de Biden. Ha estat una vicepresidenta que pràcticament no ha tingut paper, com a mínim vist des d'Europa, eh? Potser a Washington apareix cada dia als informatius.
No, però és com, això en diuen la maledicció del vicepresident.
Ja, però hi ha vicepresident, home, Joe Biden va ser vicepresident i ha optat a la presidència i l'ha guanyada. No sé si Kamala Harris d'aquí 4 anys, en cas que Biden pogués guanyar ara...
Fixa't que dels últims vicepresidents ni Mike Pence ho va intentar, Al Gore ho va intentar però no ho va aconseguir, el vicepresident Dick Cheney no ho va ni intentar. Per tant, diguem-ne que alguna cosa és evident que és molt difícil ser vicepresident, però sí, crida l'atenció que no... Si fos una vicepresidenta molt potent i que diguessis, escolta'm, traiem aquest, perquè ella sí que podria fer servir els diners recaptats.
Clar, això, és a dir, no, escolta'm, com que els diners han anat al tàndem,
al tíquet,
entre Joe Biden i Kamala Harris, doncs Biden retira o el fem retirar i en canvi es queda la seva segona, però és que ningú no ho conté. Per cert, abans deia algú que és viva, podem dir que és viva, perquè, per exemple, ha analitzat el debat i ho ha fet en positiu.
Algunes persones poden debatre sobre l'estil, però al final aquestes eleccions i el debat de qui és el president dels Estats Units ha de ser sobre una cosa sòlida. Donald Trump no va parar de mentir una vegada i una altra.
Vaja, viva ho és, i ha vist el debat i l'ha analitzat. I una altra derivada, que també és com preocupant, és a dir, la democràcia americana, que passa per ser una de les més consolidades mundialment, no és capaç de trobar dos candidats que no siguin l'un un mentider i l'altre que no estigui en el seu millor moment ni de bon tros físic.
Però és que un és el president dels Estats Units i és molt difícil tu enfrontar-te públicament.
Però ja quan es va presentar fa 4 anys.
Sí, però allà sí que es va imposar unes primàries molt obertes i per tant allà, diguem-ne, que va guanyar sent gran, però tenia rivals i allà sí que va haver-hi bufetades i va ser ell el guanyador. Ara és molt difícil que sortissin quadres del Partit Demòcrata a enfrontar-se al president, perquè si perdies el pols, i el normal és que el perdis, pots quedar desacreditat. Per tant, els que no ho veien clar han callat. I en el cas de Trump, la seva força transcendeix tot. Tots els que s'han enfrontat a Trump dins del Partit Republicà han desaparegut o s'ho han menjat amb unes patates així de grosses. Ron DeSantis ara està aplaudint i fins fa una setmana s'insultaven. Per tant, no et pots enfrontar a Trump i no et pots enfrontar al president, doncs aquí els tenim 4 anys després.
I la democràcia americana, perdona que vulgui insistir en això, té moltes coses que són molt interessants en la lluita entre poders i moltes coses, però la mètode de elegir candidats no sé si és un model per ningú, perquè necessites d'entrada centenars de milions d'euros per aspirar a alguna cosa. Sí. Per tant, és una democràcia que des d'un punt de vista de l'elecció dels candidats és, crec que, desastrosa, perquè o ets milionari o tens el suport dels milionaris o si no, no cal ni que ho comencis.
Et passes el dia recaptant diners. Fixa't que cada 2 anys s'elegeixen els candidats al Congrés. Els congressistes, 435, cada 2 anys estan en eleccions. Això vol dir que els elegeixen ara...
És una elecció i ja estàs començant a recaptar
diners. Els elegeixen al novembre, prenen possessió al gener i ja estan recaptant diners per les primàries que seran aquell mateix estiu per les eleccions de l'any següent. Per tant, estan recaptant diners contínuament i moltes vegades la feina de congressista és recaptador de diners, no legislar.
I legislar en favor dels que t'han recaptat els diners. Clar,
el sistema clientelar, no?
Després del que ha passat aquesta matinada, us ha crescut o us ha baixat l'interès per a les eleccions americanes?
En el meu cas es manté igual. Els Estats Units és el país més important del món. Nosaltres no deixem de ser una petita colònia d'aquest imperi i per tant ens afecta molt i és al·lucinant el que està passant, de que el país més important de l'imperi occidental, per dir-ho d'una manera una mica dura, però jo crec que és així, estigui en aquesta situació. I crec que tots hauríem d'estar preocupats de que, i per tant ens ha d'interessar moltíssim aquestes eleccions.
Sí, no interès, jo, preocupació, però també perquè, no, de veritat, m'ha semblat molt catastròfic i parlant amb... No,
estàs impactada, la Carme està realment impactada.
Realment tinc amics catalans que tenen la doble nacionalitat i amics que són molt d'esquerres, que viuen aquí a Catalunya, i em deien, bueno, no votaré jo, vota, i els deia, vota Biden, evitem l'altra cosa, però avui em deien, què faig? Jo, no feu res, qui ets? I que jo digui, això és molt greu, vull dir, no, de veritat, que clar, vull dir, no ens podem conformar, o sigui, no, l'esquerra no es pot conformar a simplement són millors, perquè l'altre diu moltes mentides, perquè aquest és el gran problema del creixement després de l'extrema dreta, aquest conformisme, i tant als Estats Units, però com ho dic, ho porto aquí, a l'estat espanyol. Llavors, clar, és preocupant, és molt preocupant. Bueno, és que no, així estic.
Estàs impactada, sí, sí.
Jo crec que després d'això augmenta l'interès per veure quin és el veuratge miraculós que fa revifar la Baife.
No, avui deien la cocaïna, Twitter, la cocaïna.
Perquè recordem que ahir ens vas explicar que des de l'entorn, o alguna part de l'entorn de Donald Trump, es queixaven que han tingut a Joe Biden amagat a Camp David durant uns quants dies. Igual l'estaven donant alguna cosa.
Deien la dosi s'ha quedat curta. Per cert, d'aquí 5 minuts i mig podem tenir sentència del Tribunal Suprem sobre la immunitat de Donald Trump. Si no li donen la immunitat, o li donen la immunitat, es també podrà llegir, clar, ara els jutges volen fer, no sé, per tant, vull dir, el butlletí potser ja tenim notícia.
Clar, perquè ara si li donen, dirà, volen contrarrestar el debat, no?
Bé, es podran fer totes les lectures, tot i que el Suprem va al seu ritme i no, la sentència no té cap efecte respecte al debat, segur.
I tu paties, per si a l'estiu no tindries temes.
No, el que passa que els tinc allà i seré aquí. Però bé, ja els explicarem. No,
aquí també en tindràs, eh? Aquí
no, no, per això.
No n'hem parlat, d'investidura, negociacions i tot plegat, perquè...
Això deixa-ho per l'estiu.
No, o sigui,
ja ho farem
l'estiu.
Serà molt llarg.
Sí, queda un minut, vull dir que no, d'allò, però és que, com a mínim, públicament no es mouen gaire les coses.
Crec que el que es digués ara es podria anar repetint fins al 23 o 24 d'agost.
No, per això fa dos o tres dies que ni ho tractem en tertúlia. Ja t'ho estem guardant tot a tu, Garriga, perquè a partir d'aquí dos dilluns...
Segur, sí.
Francesc Garriga, gràcies i bona tarda. I també al Pere Rossinyol, a la Carme Rocamora i a l'Isabel García Pagán. Gràcies a tots tres. Fins a la pròxima. Queden 5 minuts mal comptats per arribar a les 4 de la tarda. Nosaltres posem punt final aquí al Catalunya Migdia. Ara una mica de publicitat, després el butlletí de les 4 i el darrere a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem dilluns a partir de les dues, en la que és la última setmana de temporada. Alguns estan en capilla, però n'hi ha d'altres que ja estem gairebé sortint per la porta per deixar-te lloc. Escolta'm, que tot sigui això. Ens queda l'última setmana de temporada del Catalunya Migdia, tot i que després continuem fent informatius. Això, o sigui que...
L'actualitat no s'atura.
I que no tinguis cap problema, que el Departament d'Informatius estarà al teu costat,
no
que necessitis donar el matí a Catalunya Ràdio. Ho deixem aquí, tornem dilluns a partir de les dues. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya Ràdio. En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
Maset, el vi de casa.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periódico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Dilluns 1 de juliol, show especial de la tarda de Catalunya Ràdio des de l'Illa Diagonal de Barcelona. Donarem el tret de sortida a tots els festivals de música de la Costa Brava. I serem, a partir de les 4, com cada dia, amb els carquinyolis habituals, l'Empar Moliner i la Llucia Ramis. I a més,
i jo dic que...
les actuacions en directe de Roba Estesa. També tindrem el flamant guanyador d'Eufòria, en Lluís. I alerta!
Oferta perquè venir té premi. Podreu guanyar entrades per anar als festivals de música d'aquest estiu a la Costa Brava. Dilluns 1 de juliol, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe, a partir de les 4 de la tarda, des de l'Illa Diagonal de Barcelona. La tarda és un festival.
Amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant caníbal ens mengem els millors cervellets i som l'únic restaurant que sempre convida els seus clients.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa. Què és? No ho sé, però alimenta.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
M'explico, no?
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Somio obrir camins entenedors, els que tothom podrà seguir algun dia. Dels pobles de l'Empordà, de Montserrat Vayreda Trullol, 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya migdia.